notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. Entrem a la darrera hora de l'operació sortida de vehicles pel pont de Sant Joan. Es tracta d'una operació sortida de xifres rècord, amb més de 450.000 vehicles sortint de l'àrea metropolitana de Barcelona des de les 3 de la tarda d'ahir divendres. Adrià Duc, bon dia.
Bon dia, Adrià. Tot i que el pic de mobilitat i aturades a les carreteres s'ha produït entre les 11 i la 1, a aquesta hora encara hi ha diversos punts de retencions, especialment a l'AP7, la via més afectada les últimes 24 hores.
Precisament al llarg d'aquest matí un motorista mor en un xoc amb un turisme a la C26 a la Sentiu de Sió, a la Noguera.
A més, els quatre ocupants del turisme han estat traslladats ferits menys greu a l'Arnau de Vilanova de Lleida.
D'altra banda, un home de 77 anys va morir aquest divendres al matí mentre es banyava a la platja de Creixell, al Tarragonès. Es tracta de la segona víctima mortal a les platges en menys d'una setmana de campanya d'estiu.
És per això que Protecció Civil recorda la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors durant aquest estiu.
Ens acostem al període més sec de l'any i la prevenció davant possibles incendis forestals i massificacions activa les restriccions a diversos espais naturals de Catalunya.
Comencen les restriccions d'accés al Cap de Creus des de Roses a l'Alt Empordà, que aquest any s'allarguen gairebé un mes i mig més, i també la campanya de regulació a l'àrea de l'espai del Pantà de Sau.
Moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. S'esperen alguns ruixats al nord-est del país de cara a la tarda. Sergi Càrceles.
Després d'aquest dissabte, almenys al matí assolellat i amb temperatures que van incrementant-se, esperarem una tarda una mica més remoguda, únicament al Pirineu i Prepirineu català. Poden aparèixer ruixats que poden ser localment forts, alguna tempesta puntual, i les temperatures que ja baixaran bastant. Les temperatures sí que seran molt més elevades a l'interior, sobretot a les terres de Ponent i a l'altiplà central, i les màximes poden superar els 30 graus en aquells punts, amb molt poc de vent. A la costa també farà calor, amb xafogor i alguns núvols baixos que apareixeran a la costa central i també a la costa brava. Per demà tindrem molt de sol altre cop al matí, amb algunes boires, sobretot a l'Anoia i també al Bages, i després, a la tarda, alguns ruixats al Montseny i també a la Selva.
D'altra banda, en esports en hoquei patins, el Noia va derrotar el Barça per 4-1 el passat vespre en el primer partit que es juga sense dormir. D'aquesta manera, els locals van salvar el primer match ball de la darrera eliminatòria del playoff pel títol de la Parlem Hoquei Lliga.
El global és ara de 2-1 pels blaugranes i demà a les 12 del migdia es jugarà el quart partit.
La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. Entrem a la darrera hora de l'operació sortida de vehicles pel pont de Sant Joan. Es tracta d'una operació sortida de xifres rècord, amb més de 450.000 vehicles sortint de l'àrea metropolitana de Barcelona des de les 3 de la tarda d'ahir divendres. Concretament, fins a la 1 d'aquest migdia n'han sortit 424.000, un 92% dels previstos pel Servei Català de Trànsit.
Aquesta elevada mobilitat fa que sigui un cap de setmana complicat a les carreteres catalanes, i així ha sigut aquest matí en diverses vies del territori. Tot i que el pic s'ha produït entre les 11 i la 1, a aquesta hora encara hi ha diversos punts de retencions, especialment a l'AP7, la via més afectada les últimes 24 hores. Connectem per això amb el Servei Català de Trànsit, Roger Serra.
De mica en mica millora el trànsit en aquesta xarxa viària. Queden però aturades encara ara a l'autopista AP7 d'uns 7 quilòmetres entre Mollet i Montornès del Vallès, això en sentit nord, en sentit Girona. També a la zona de Gelida, ara hi ha aturades en sentit nord, és a causa d'un accident, només hi ha un carril obert al trànsit, això provoca cua de quilòmetre a quilòmetre i mig, com dèiem, a l'AP7 de Gelida en sentit nord. Un accident que ens complica la circulació. També parlem de problemes encara en sentit sud a la mateixa autopista AP7, d'uns 6-7 quilòmetres entre Castellví de Rosanes i Subirats i uns 3-4 Banyeres del Penedès, tot plegat en aquesta autopista AP7. Continuen les retencions, ara d'un parell de quilòmetres a l'Ist del Llobregat, a la C16, a Berga, en sentit nord. Millora també el trànsit a l'autopista del Maresme, però encara queda lentitud, aturades uns 3 quilòmetres entre Cabrera de Mar i Mataró, sentit nord, sentit Girona, això com us dèiem, a l'autopista del Maresme. C63, retencions arribant a Lloret de Mar, 2-3 quilòmetres. Acabem parlant d'aquesta C65, ara amb retencions, a la zona de Llagostera, anant cap a la costa gironina. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Precisament al llarg d'aquest matí hem de lamentar la mort d'un motorista en un xoc amb un turisme a la C26 a la Sentiu de Sió, a la Noguera.
L'avís de l'accident s'ha rebut passades les 11 al quilòmetre 30 de la C26 entre Balaguer i Artesa de Segre. Per causes que encara s'investiguen, han topat la motocicleta i el turisme. El motorista ha perdut la vida i els quatre ocupants del turisme han estat traslladats, ferits menys greus, a l'Arnau de Vilanova de Lleida. Amb aquesta víctima ja són 59 les persones mortes en accident de trànsit a Catalunya, 21 de les quals motoristes.
D'altra banda, un cotxe ha xocat aquesta matinada de dissabte contra una tanca i s'ha estimbat per un marge de 2 metres a Santa Oliva, al Baix Penedès, segons han informat els bombers.
L'avís de l'accident s'ha rebut passades les 4 de la matinada al carrer Mossèn Antoni Paradís. El vehicle ha quedat bolcat i s'ha hagut de rescatar el conductor, que ha resultat ferit i ha estat atès pel SEM. En paral·lel, els bombers han acudit aquest dissabte al matí a un altre accident a la T-214 a Altafulla, al Tarragonès, amb un vehicle i un tràiler implicats. Una persona ha estat evacuada a l'hospital i 3 han quedat il·leses.
Dins d'aquesta operació sortida, ja ahir l'autopista AP7 va registrar durant les primeres hores de l'operació fins a 21 quilòmetres de cua entre Llinars del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda.
Un accident sense conseqüències personals es va sumar a les aglomeracions a l'entorn del circuit de Montmeló pels entrenaments del Gran Premi de Fórmula 1, que tornen a concentrar afluència tan aviat com demà, quan es disputarà la cursa principal.
S'espera que unes 200.000 persones en total passin fins aquest diumenge pel circuit de Montmeló. Els aficionats van començar a arribar dijous per no perdre's cap entrenament. Hamilton va ser el més ràpid a la primera jornada d'ahir. Avui ha de quedar definida la graella d'aquest Gran Premi de demà.
Vallès Visió ha recollit tots els testimonis d'aficionats que s'han apropat al circuit. El Gran Premi ha reunit a aficionats del motor, tant nacionals com internacionals.
Bayonne.
We're from Germany.
I'm from France, next to Bordeaux, in the southwest.
Venimos de Murcia y venimos el miércoles por la noche. Llegamos aquí a las 12 de la noche, estaba esto cerrado, pseudo acampamos ahí enfrente, que traímos víveres, comida, bebida y todo, y hicimos noche sin dormir.
Tots ells amb apostes molt concretes sobre qui guanyarà la competició aquest diumenge.
Max Verstappen, of course.
A ver, si se puede, Alonso siempre, pero cualquiera de los españoles...
No estic segur, potser Leclerc, suposo.
Va ganar Alonso, eso no tenemos duda. No tenemos ningún tipo de duda. Queda 33 aquí. Aquí y ahora, este fin de semana.
Per enguany, s'espera que una bona part dels visitants arriben a Montmeló amb transport públic.
Vinimos en tren hasta aquí y ahora caminando hasta el autobús.
He venido desde ¿cómo se llama? Arc de Triomphe, el Clot, y ya pues para aquí en Rodalies.
L'alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez, calcula que les arribades en tren es poden incrementar un 20% aquest any.
L'any passat, el diumenge, vam tenir 18.500 cancel·lacions de bitllets a l'estació de Renfe i enguany esperem en torn de 25.000-26.000. Per tant, vol dir que hem incrementat en torn a un 20% els espectadors que venen en transport públic, la qual cosa és molt positiva. Primer, per la mobilitat, perquè ho fa més sostenible i més fàcil. I segon, doncs, perquè Montmeló rep més visitants i, en definitiva, això és bo pel poble, ho considerem d'aquesta manera.
Aquesta edició del Gran Premi de Fórmula 1 presenta novetats, com el nou edifici exclusiu batejat com a Rooftop, la Fan Zone de Plaça Catalunya o l'exhibició de monoplaces que es va fer dimecres a Barcelona.
Parlem de successos. Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat vespre una dona de 65 anys per presumptament haver matat amb una arma blanca un home de 77, que seria la seva parella a Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès.
L'avís del succés es va rebre pels voltants de les 9 del vespre a l'interior d'un domicili al carrer Sant Antoni. Una trucada al 112 alertava que hi havia una persona finada a l'interior de l'habitatge i els efectius policials van confirmar la troballa del cos sense vida i amb evidents signes de violència. Acte seguit van detenir la dona presumptament relacionada amb els fets. Els Mossos investiguen si es podria tractar d'un nou cas de violència domèstica.
D'altra banda, un home de 77 anys va morir aquest divendres al matí mentre es banyava a la platja de Creixell, al Tarragonès.
Un testimoni va trucar al telèfon d'emergències 112 cap a 3:15 del migdia avisant que hi havien tret de l'aigua un home inconscient i li havien començat a realitzar les maniobres de reanimació.
Es tracta de la segona víctima mortal a les platges en menys d'una setmana de campanya d'estiu de la que en formen part Protecció Civil i el Sistema d'Emergències Mèdiques i que va arrencar dissabte passat.
És per això que Protecció Civil recorda la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors durant aquest estiu. Recordar que en cas d'observar algú que es troba malament o té dificultats dins l'aigua, cal avisar urgentment els serveis de socorrisme o trucar al 112 per garantir una ràpida actuació.
En aquestes dates de juny, diversos municipis de Catalunya continuen donant inici a les seves respectives campanyes de piscines. Aquest divendres ho van fer a Sant Cugat del Vallès i amb algunes novetats.
S'hi ha instal·lat gespa artificial i els usuaris podran accedir amb un QR. Ens ho explica des de Cugat Media Guillem Andrés.
Les dues piscines municipals de Sant Cugat, al Parc Central i a la Floresta, obren una temporada marcada per dues novetats principals. Per un costat s'ha instal·lat gespa artificial a les dues piscines per substituir la gespa natural, que estava molt malmesa per la prohibició de reg per a la sequera. Ho explica la regidora d'Esports, Núria Escamilla.
Tota aquesta zona, certament, doncs, era en principi doncs, gespa natural, que passa que doncs, la sequera i no acabava de florir doncs, la gespa en si. L'any passat hi va haver problemes amb els banyistes, no estaven còmodes perquè al final la tovallola estava plena de fang perquè venia esmullat de la piscina i després aquest fang igualment també anava a la piscina.
Per altra banda, l'Ajuntament ha reforçat el personal per atendre els ciutadans els primers dies per fer els abonaments i, a més, qui ja tingui el seu rebrà un codi QR que li facilita l'entrada cada cop que vulgui entrar a la piscina. Els preus, els horaris i els dies d'obertura seran els mateixos de l'any passat. Així, les piscines estaran obertes fins al diumenge 1 de setembre, tot i que la intenció del govern és que el 2025 es pugui ampliar la temporada per davant i per darrere.
Ja som en dates de calor, platges i piscines, però aquest ja és el mes de juny amb més pluja dels últims 13 anys a l'Observatori Fabra i encara falten 8 dies. És una bona notícia en tots els sentits, sobretot pel fet de trobar-nos a les portes de l'estiu i a poques hores de la revetlla de Sant Joan. També perquè estadísticament ens trobem en el compte enrere per entrar en el període més sec de l'any.
El Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona ja està completament desplegat en 275 municipis de la província de Barcelona. Entre aquests es troben els de la comarca de l'Alt Penedès. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
L'activitat d'informadors i agents cívics ha començat aquesta mateixa setmana i s'estendrà fins al 2 de setembre. L'operatiu es realitza en horari de màxim risc d'incendi forestal, entre 1:45 del migdia i 8:45 del vespre i de forma ininterrompuda durant tots els dies de la setmana. L'Alt Penedès es troba integrat en l'àrea de prevenció metropolitana sud. A cadascun dels sectors hi ha centres de control ubicats principalment en instal·lacions de les seus de les federacions de les agrupacions de defensa forestal, que mantenen una comunicació contínua amb el centre de control central ubicat a Barcelona. Aquest any, tot el dispositiu a Catalunya està integrat per 205 persones, amb un total de 49 unitats d'informació i vigilància mòbil, 44 unitats d'agents cívics, més de 100 punts de vigilància fixa i 3 equips de coordinació i control que cobreixen el 98% de la superfície agroforestal vulnerable de la província de Barcelona.
I com és habitual, en aquestes dates d'inicis d'estiu comencen les restriccions d'accés al Cap de Creus des de Roses a l'Alt Empordà, que aquest any s'allarguen gairebé un mes i mig. Escoltem a Pons Feliu, director del Parc Natural del Cap de Creus.
Bé, estem en un parc natural, és un lloc que l'estiu té molta freqüentació, és un lloc fràgil, sensible, molts valors naturals, paisatgístics, i la massificació, la hiperfreqüentació pot ser un problema. I és per això que hem decidit en diferents punts del parc, en el cas de Roses, estem ara aquí a Punta Falconera, a la Torre del Sastre, es restringeix l'accés amb cotxes, amb vehicles, entre el juny i el setembre, per justament evitar o minimitzar les molèsties de tanta gent massificadament que entraria en el parc, en aquestes cales, que són llocs relativament petits i amb poc aparcament.
Des d'avui fins a l'11 de setembre, la barrera que dona accés al Parc Natural des de la carretera Montijoy romandrà tancada pels cotxes i autocaravanes entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. L'any passat, la restricció es va aplicar en un període més curt, entre el 15 de juliol i el 31 d'agost.
També primer dia de regulació de l'accés motoritzat a l'espai natural de les Guilleries Sabassona per poder aparcar a l'àrea d'esplai del Pantà de Sau. L'afluència ha estat molt esglaonada i aquest migdia les places no s'han exhaurit.
Els visitants desconeixien que els vehicles han de pagar 5 euros per dia i les motos 2 euros, però la majoria ho han entès considerant que es fa per protegir l'entorn i evitar massificacions. El dispositiu s'allargarà fins l'11 de setembre.
Barcelona és molt més. És gaudir de més de 5 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un món de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Des d'aquest divendres ens trobem ja oficialment en període estival i això coincideix sempre amb l'arribada de Sant Joan. Enguany cau en dilluns, fet que permet que molts hagin decidit aprofitar el pont de 3 o 4 dies de festa per sortir de casa i desplaçar-se. Això, evidentment, fa bullir el sector turístic d'arreu de Catalunya.
Anem fins a les comarques de Lleida. En concret, al Pirineu, hi ha un pol d'atracció especial en aquests dies. Les falles i fogueres. Per cert, que la xarxa emetrà demà a la nit des de... Lleida TV ha parlat amb Josep Castellarnau, president de la Federació d'Hostaleria.
Tot apunta que la campanya turística d'aquest estiu registrarà unes bones xifres en la mateixa línia que l'any anterior, quan es va batre el rècord de visitants i pernoctacions. Això demostra l'ocupació per aquest cap de setmana, coincidint amb la revetlla de Sant Joan, el primer pont de l'estiu i que dona tret de sortida a la temporada. Les falles del Pirineu són un gran reclam que reuneixen a molts turistes, però sense fer una crida a la massificació.
Necessitem algo que els pobles es faci reviure. Les falles són un pol d'atracció de tots els petits pobles de muntanya i es multiplica la seva afluència per molt. És a dir, pobles de 100 persones, de 80 persones, aquell dia n'hi ha 800. Nosaltres no tenim que vendre massificacions. Malauradament, moltes vegades els nostres serveis no estan preparats per aquestes massificacions, però això es troba rarament molt poques vegades.
El foc i les falles iniciaran una temporada d'estiu que es preveu molt bona.
Poc més de 24 hores perquè els municipis catalans celebrin les seves respectives revetlles amb quantitat d'actes preparats arreu del territori.
La celebració de la revetlla a Santa Bàrbara, al Montsià, començarà amb l'arribada de la Flama del Canigó i inclourà una cercavila, sopar de pa i porta, encesa de la foguera i actuacions musicals. Víctor Montesino, La Plana Ràdio.
Santa Bàrbara es prepara per a celebrar la revetlla de Sant Joan amb una sèrie d'activitats ja tradicionals i familiars que començaran amb l'arribada de la Flama del Canigó, que té previst fer-ho a les 8:15 a la plaça de l'estació. A partir d'aquí, Erlen Starlitzarà, sa regidora de Festes Populars, ho detalla.
A les 8 seria una cercavila en la Flama del Canigó i acompanyats per Badevent, que és una associació cultural, en totes les entitats i tota la gent del poble que vulgui venir.
La cercavila conduirà a la Flama a la plaça de Bous, on a les 9 es farà la lectura del manifest i a la mitja sopar de pa i porta amb servei de barra i taules i cadires disponibles a càrrec de l'Ajuntament. Precisament, la tècnica Amaia Plara se recorda la importància de la recollida de la brossa en acabar l'àpat.
No hem de portar taules, no hem de portar cadires, sí que demanem que després se replegui la basura, que després mos queixem que el poble està brut, però si ja està brut després perquè nosaltres ho tirem. Allí tenim contenidors i en tindrem d'extra.
Quan les taules se porten de casa, la gent recolleix la taula perquè sí. Se l'ha d'emportar. A cada taula també deixarem una bossa de basura i al costat mateix estan els contenidors, que si no recullen és perquè ja no es vol.
La nit continuarà amb l'encesa de les fogueres a les 10:30 i música d'animació a càrrec dels DJs Dani Jove i Santi Abella, tot en un espai ample on petits i petites poden córrer i tirar petards mentre el jovent balla amb les sessions i la gent més gran allarga el sopar amb la tertúlia.
El sector pirotècnic preveu uns ingressos totals d'uns 20 milions d'euros per aquest Sant Joan. Des d'una setmana abans de la revetlla, un miler de punts de venda de petards omplen els carrers de Catalunya, amb l'àmplia majoria situats a Barcelona.
Encara que aquests dies la gent ha anat comprant amb comptagotes, els venedors es mostren molt optimistes amb les últimes hores en cap de setmana. Ràdio Municipal de Terrassa, Marta Anyé.
Aquest any s'han habilitat 22 punts de venda de petards a Terrassa. Un dels més coneguts a la ciutat és l'establiment de focs artificials Sant Jordi. Els seus responsables preveuen una bona campanya de venda, entre un 5 i un 10% més que l'any passat. Això sí, la majoria seran durant el cap de setmana. Com ja passava en anys anteriors, es consolida la tendència de llum i color per davant del soroll i entre l'àmplia gamma de productes, els més espectaculars són les bateries.
El soroll va a menys. La gent, veiem, hi ha tantes virgueries. Clar, un boom, tothom compra una capseta per fer una miqueta de soroll. Però és que la gent ara estira el color i sobretot les bateries de color, que fan aquests efectes tan macos.
Els preus aquest any es mantenen i en alguns casos han baixat. Cada família s'hi acostuma a gastar uns 35 euros de mitjana.
Sant Joan dona tradicionalment el tret de sortir de la temporada d'estiu, com dèiem, i també a les vacances per als nens.
S'acaba el curs escolar, però comença el període en què els casals, les colònies i els campaments que gestiona la Fundació Pere Tarrés obren les seves portes. De fet, aquest matí de dissabte ja s'han posat en marxa les primeres activitats organitzades per l'entitat i el moviment de centres d'esplai cristians catalans. Núria Pereira.
Bon dia! Bon dia! Bon dia!
Així ha estat el moment en què aquest matí un total de 55 nens i nenes d'entre 4 i 12 anys marxaven a la primera estada de les colònies d'estiu de la Fundació Pere Tarrés. En aquest cas es tracta d'unes colònies de 7 dies a la Pobla de l'Illet de la mà de l'Esplai Trencaclosques de Barcelona. Escoltem com viuen l'experiència la Júlia, la Bruna i la Carla.
Em feia una mica de por, però quan em va ensenyar tot ja em vaig sentir més acollida.
Amiga, que és nova d'aquest any i que li està passant igual.
L'any passat ja vaig venir a les colònies de 8 dies, però era invitada, no venia a l'Esplai.
Enguany s'espera que un total de 35.000 infants i joves participin en les 700 activitats de lleure previstes per la Fundació fins al setembre. A banda, 6.500 nens i nenes i adolescents rebran beques en el marc de la campanya Cap Infant Sense Colònies. Caral Campàs és portaveu de la Fundació Pere Tarrés.
El fet de que aquesta infància en risc pugui estar en un entorn privilegiat com el d'uns campaments i unes colònies a l'aire lliure amb monitors i monitores, que no és el mateix que estar a una aula tancats, doncs et dona, no?, els hi dona una vivència molt diferent a qualsevol cosa de les que podrien viure i, per tant, això doncs els ajuda també a integrar-se.
Amb tot, però, no serà fins al proper 25 de juny que el gruix dels casals i colònies obriran, coincidint amb la posada en marxa de totes les xarxes de centres socioeducatius que coordina la Fundació.
Obrim plana cultural. Bruce Springsteen farà avui el segon i últim concert d'enguany a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Serà a partir de les 9 del vespre, com ja va ser el que va fer aquest dijous.
Un cop més, i ja en són una vintena des del seu debut en 1981, Bruce Springsteen ha tornat a la capital catalana per firmar dos concerts a l'alçada de la seva llegenda. Amb 74 anys i acompanyat de la seva inseparable E Street Band, el Boss tornarà a desplegar durant unes 3 hores el seu arsenal musical que haurà portat fins a l'Estadi Olímpic més de 115.000 persones en aquests dos concerts.
D'altra banda, el grup català Dus Minguet torna als escenaris 20 anys després de fer un únic concert que servirà de comiat en principi definitiu. Serà aquest vespre a la mítica sala de Ponent de les Borges Blanques a les Garrigues.
La música començarà a sonar a partir de les 9 del vespre. Autodefinits com a grup d'estil World Pagès Music, el grup va néixer de la mà de Joan Garriga, Daniel Portavella i Martí Villardebó. El gener de 2004 i després de 10 anys dalt dels escenaris, amb un miler de concerts, la publicació de 3 discs i la participació en molts més, Dus Minguet va anunciar la seva dissolució. Avui es retrobaran per posar el punt i final al seu pas per l'escena musical catalana i ho faran en el marc del 30 aniversari de la cafeteria Salvià de les Borges Blanques.
Les 2:22, movem per parlar d'esports.
Notícies en xarxa. Esports.
Parlem d'hoquei patins. El Noia va derrotar el Barça per 4-1 el passat vespre en el primer partit que es juga a Sant Sadurní. D'aquesta manera, els locals van salvar el primer match ball de la darrera eliminatòria del play-off pel títol de la Parlem Hoquei Lliga.
El global és ara de 2-1 pels blaugranes i demà, a les 12 del migdia, es jugarà el quart partit també a la pista del Noia. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández.
Bon dia. El Noia Freixenet ha forçat el quart partit de la sèrie final dels play-off després de derrotar aquest divendres el Barça per 4-1 en una actuació excel·lent del conjunt sadurninenc. Els blaugranes visitaven un pavelló de l'Ateneu que va registrar un ple absolut amb la primera possibilitat de sentenciar el títol després dels dos triomfs al Palau Blaugrana. Però els de la capital del Cava van imposar una gran intensitat al xoc i van mantenir un alt nivell de joc i de pressió que els va portar a avançar-se aviat amb un xut llunyà d'Ivan Morales. Jo Rodríguez de penal situava l'empat, tot i que a poc per arribar-se al descans, Aleix Esteller desviava un bon llançament de Jordi Bargalló per tornar a avançar. Els de Sant Sadurní, el segon temps, el Barça, que va notar molt l'absència per lesió de Pau Bargalló, va disposar d'opcions per tornar a connectar-se al partit. Per la seva banda, el Noia va desaprofitar una falta directa, a més d'un penal, però en el tram final es va mostrar superior a un conjunt blaugrana vulnerable. Martí Gavarró culminava una gran acció de transició i ja amb el temps gairebé esgotat i amb el Barça jugant sense porter, Xavi Costa arrodonia una actuació brillant del Noia que prolonga el somni, com a mínim, fins aquest diumenge.
Si es repeteix el triomf local, el títol es decidiria al Palau el dimarts, mentre que un triomf culer donaria la 34a Lliga al conjunt barceloní.
D'altra banda, en futbol, el Nàstic de Tarragona juga aquest vespre l'ascens a segona divisió.
Els tarragonins reben el Màlaga a 9:15 en un nou estadi en què ja no hi ha entrades disponibles. El Nàstic busca tornar al futbol professional 5 anys després. El resultat de l'anada és un 2-1. Si els granes guanyen el partit, aconseguiran l'ascens. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
El Nàstic vol acabar bé la feina i aconseguir l'ascens a segona divisió. És el premi que buscarà l'equip aquesta nit en un nou estadi ple. Els de Dani Vidal necessiten guanyar el Màlaga Club de Futbol per certificar plaça a la Lliga Hypermotion encara la temporada que ve. Després de la derrota per 2-1 a la Rosaleda, els granes en tenen prou amb una victòria per la mínima. Resultat que el Nàstic ha aconseguit aquesta temporada a casa en 13 partits dels 20 que ha jugat. El davanter del Nàstic, Àlex Mula, diu que arriben bé al partit i estan preparats per acabar aquest camí cap a l'ascens.
La verdad que veo el equipo muy bien, muy seguro de lo que vamos a hacer el sábado y con las ganas que es de terminar el trabajo, ¿no?, que llevamos haciendo todo el año y por lo que todos queremos estar en segunda división. Desde que yo llegué, pues la idea muy clara, ¿no?, es ir a por ello con todo, con la afición, que eso va a ser un plus que nos va a ayudar los 90 o los 120 minutos que se jueguen. Y creo que el equipo està amb moltíssimes ganes i deseando que llegui.
El partit aquest vespre a partir de 9:15 davant del Màlaga Club de Futbol en un nou estadi Costa Daurada que estarà ple superant les 14.500 persones a la grada. El partit el xiularà el basc Eder Mallo Fernández, qui ja va xiular aquesta temporada els granes a Riazor. Ho va fer amb derrota del Nàstic. S'ha activat també un servei especial d'autobusos per anar a l'estadi i les portes del camp s'obriran 2 hores abans del partit.
Demà diumenge serà el torn del Barça Atlètic, que visitarà al Córdoba per intentar pujar al futbol professional. Això és tot. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia.
La xarxa de comunicació local. I can tell that you're a sinner from behind your angel eye. A beautiful deceiver, but I can handle anything you try. Your fingers on my trigger, you play it like a winner, you're pulling me in tight. Let's stop talking about it, just stop thinking about it. Let's get crazy about it, crazy about it, crazy about it, crazy, crazy.
són 2:15.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. Ja estem en la darrera mitja hora de l'operació sortida de vehicles pel pont de Sant Joan. Es tracta d'una operació sortida de xifra rècord amb més de 450.000 vehicles sortint de l'àrea metropolitana de Barcelona des de les 3 de la tarda d'ahir divendres. Adrià Duc, bon dia.
Bon dia, Adrià. Tot i que el pic de mobilitat i aturades a les carreteres s'ha produït entre les 11 i la 1, a aquesta hora encara hi ha diversos punts de retencions, especialment a l'AP7, la via més afectada les últimes 24 hores.
Precisament al llarg d'aquest matí hem de lamentar la mort d'un motorista en un xoc amb un turisme a la C26, a la Sentiu de Sió, a la Noguera.
A més, els quatre ocupants del turisme han estat traslladats, ferits menys greus, a l'Arnau de Vilanova, de Vilanova de Lleida.
D'altra banda, un home de 77 anys va morir aquest divendres al matí mentre es banyava a la platja de Creixell, al Tarragonès. Es tracta de la segona víctima mortal a les platges en menys d'una setmana de campanya d'estiu.
És per això que Protecció Civil recorda la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors durant aquest estiu.
Ens acostem al període més sec de l'any i la prevenció davant possibles incendis forestals i massificacions activa les restriccions a diversos espais naturals de Catalunya.
Comencen les restriccions d'accés al Cap de Creus des de Roses, a l'Alt Empordà, que aquest any s'allarguen gairebé un mes i mig més, i també la campanya de regulació a l'àrea d'esplai del Pantà de Sau.
Moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. S'esperen alguns ruixats al nord-est del país de cara a la tarda. Sergi Càrceles.
Després d'aquest dissabte, almenys el matí assolellat i amb temperatures que van incrementant-se, esperarem una tarda una mica més remoguda únicament al Pirineu i Prepirineu català. Poden aparèixer ruixats que poden ser localment forts, alguna tempesta puntual i les temperatures que ja baixaran bastant. Les temperatures sí que seran molt més elevades a l'interior, sobretot a les terres del Ponent i a l'altiplà central, i les màximes poden superar els 30 graus en aquells punts, amb molt poc de vent. A la costa també farà calor, amb xafogó i alguns núvols baixos que apareixeran a la costa central i també a la costa Brava. Per demà tindrem molt de sol altre cop al matí, amb algunes boires, sobretot a l'Anoia i també al Bages, i després, a la tarda, alguns ruixats al Montseny i també a la Selva.
D'altra banda, en esports, en hoquei patins, el Noia va derrotar el Barça per 4-1 el passat vespre en el primer partit que es juga a Sant Sadurní. D'aquesta manera, els locals van salvar el primer match ball de la darrera eliminatòria del play-off pel títol de la Parlem Hoquei Lliga. D'altra banda, en futbol, el Nàstic de Tarragona es juga aquest vespre a l'ascens a segona divisió a casa davant el Màlaga. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. Ja en la darrera mitja hora de l'operació sortida de vehicles pel pont de Sant Joan, es tracta d'una operació sortida de xifres rècord, amb més de 450.000 vehicles sortint de l'àrea metropolitana de Barcelona des de les 3 de la tarda d'ahir divendres. Concretament, fins les 2 d'aquest migdia, n'han sortit 455.000, un 99% dels previstos pel Servei Català de Trànsit.
Aquesta elevada mobilitat fa que sigui un cap de setmana complicat a les carreteres catalanes, i així ha sigut aquest matí en diverses vies del territori. El pic de circulació s'ha produït entre les 11 i la 1. Des de llavors, el trànsit ha anat millorant, especialment a l'AP7, la via més afectada les últimes 24 hores, amb retencions importants en diversos punts. Ara mateix, tan sols que... Ara mateix tan sols queden congestions importants a aquesta autopista entre Gèlida i Sant Sadurní d'Anoia en sentit Girona, durant 5 quilòmetres i mig.
Precisament al llarg d'aquest matí un motorista ha mort en un xoc amb un turisme a la C26 a la Sentiu de Sió, a la Noguera.
L'avís de l'accident s'ha rebut passades les 11 al quilòmetre 30 de la C26 entre Balaguer i Artesa de Segre. Per causes que encara s'investiguen, han topat la motocicleta i el turisme. El motorista ha perdut la vida i els quatre ocupants del turisme han estat traslladats ferits menys greu a l'Arnau de Vilanova de Lleida. Amb aquesta víctima ja són 59 les persones mortes en accident de trànsit a Catalunya, 21 de les quals motoristes.
D'altra banda, un cotxe ha xocat aquesta matinada de dissabte contra una tanca i s'ha estimbat per un marge de 2 metres a Santa Oliva, al Baix Penedès, segons han informat els bombers.
L'avís de l'accident s'ha rebut passades les 4 de la matinada al carrer Mossèn Antoni Paradís. El vehicle ha quedat bolcat i s'ha hagut de rescatar el conductor, que ha resultat ferit i ha estat atès pel SEM. En paral·lel, els bombers han acudit aquest dissabte al matí a un altre accident a la T214 a Altafulla, al Tarragonès, amb un vehicle i un tràiler implicats. Una persona ha estat evacuada a l'hospital i tres han quedat il·leses.
Seguint amb aquesta operació sortida, ja i l'autopista P7 va registrar durant les primeres hores de l'operació fins a 21 quilòmetres de cua entre Llinars del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda.
Un accident sense conseqüències personals es va sumar a les aglomeracions a l'entorn del circuit de Montmeló pels entrenaments del Gran Premi de Fórmula 1, que tornen a concentrar afluència tant avui com demà, quan es disputarà la cursa principal.
S'espera que unes 200.000 persones en total passin fins demà diumenge pel circuit. Els aficionats van començar a arribar dijous per no perdre's cap entrenament. Hamilton va ser el més ràpid a la primera jornada d'ahir. Avui ha de quedar definida la graella del Gran Premi de demà.
Vallès Visió ha recollit tots els testimonis d'aficionats que s'han apropat al circuit. El Gran Premi ha reunit a aficionats del motor, tant nacionals com internacionals.
Bayonne.
We're from Germany.
I'm from France, next to Bordeaux, in the southwest.
Venimos de Murcia y venimos el miércoles por la noche. Llegamos aquí a las 12 de la noche, estaba esto cerrado, pseudo acampamos ahí enfrente, que traímos víveres, comida, bebida y todo, e hicimos noche sin dormir.
Tots ells amb apostes molt concretes sobre qui guanyarà la competició aquest diumenge.
Max Verstappen, of course.
A ver, si se puede, Alonso siempre, pero cualquiera de los españoles...
No estic segur, potser Leclerc, suposo.
Va ganar Alonso, eso no tenemos duda. No tenemos ningún tipo de duda. Que la 33 aquí. Aquí y ahora, este fin de semana.
Per enguany s'espera que una bona part dels participants arribin a Montmeló amb transport públic.
Vinimos en tren hasta aquí y ahora caminando hasta el autobús.
He venido desde ¿cómo se llama? Arc de Triomf, el Clot, y ya pues para aquí en Rodalies.
L'alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez, calcula que les arribades en tren es poden incrementar un 20% aquest any.
L'any passat, el diumenge, vam tenir 18.500 cancel·lacions de bitllets a l'estació de Renfe i enguany esperem en torn de 25.000-26.000. Per tant, vol dir que hem incrementat en torn a un 20% els espectadors que venen en transport públic, la qual cosa és molt positiva. Primer, per la mobilitat, perquè ho fa més sostenible i més fàcil. I segon, doncs, perquè Montmeló rep més visitants i, en definitiva, això és bo pel poble, ho considerem d'aquesta manera.
Aquesta edició del Gran Premi de Fórmula 1 presenta novetats, com el nou edifici exclusiu batejat com a rooftop, la Fan Zone de Plaça Catalunya o l'exhibició de monoplaces que es va fer dimecres a Barcelona.
En successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el passat vespre una dona de 65 anys per presumptament haver matat amb una arma blanca un home de 77, que seria la seva parella a Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès.
L'avís del succés es va rebre pels voltants de les 9 del vespre a l'interior d'un domicili al carrer Sant Antoni. Una trucada al 112 alertava que hi havia una persona finada a l'interior de l'habitatge i els efectius policials van confirmar la troballa del cos sense vida i amb evidents signes de violència. Acte seguit van detenir la dona presumptament relacionada amb els fets. Els Mossos investiguen si es podria tractar d'un nou cas de violència domèstica.
D'altra banda, un home de 77 anys va morir aquest divendres al matí mentre es banyava a la platja de Creixell, al Tarragonès.
Un testimoni va trucar al telèfon d'emergències 112 cap a 3:15 del migdia avisant que havien tret de l'aigua un home inconscient i li havien començat a realitzar les maniobres de reanimació.
Es tracta de la segona víctima mortal a les platges en menys d'una setmana de campanya d'estiu, de la que en formen part Protecció Civil i el Sistema d'Emergències Mèdiques, i que va arrencar dissabte passat.
És per això que Protecció Civil recorda la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors durant aquest estiu. Recordar que en cas d'observar algú que es troba malament o té dificultats dins l'aigua, cal avisar urgentment el servei de socorrisme o trucar al 112 per garantir una ràpida actuació.
En aquestes dates de juny, diversos municipis de Catalunya continuen donant inici a les seves respectives campanyes de piscines. Aquest divendres ho van fer a Sant Cugat del Vallès i amb algunes novetats.
S'hi ha instal·lat la gespa artificial i els usuaris podran accedir amb QR. Ens ho explica des de Cugat Mèdia Guillem Andrés.
Les dues piscines municipals de Sant Cugat, al Parc Central i a la Floresta, obren una temporada marcada per dues novetats principals. Per un costat s'ha instal·lat gespa artificial a les dues piscines per substituir la gespa natural, que estava molt malmesa per la prohibició de reg per a la sequera. Ho explica la regidora d'Esports, Núria Escamilla.
Tota aquesta zona, certament, doncs, era... En principi, doncs, gespa natural, que passa que doncs, la sequera i no acabava de florir doncs, la gespa en si. L'any passat hi va haver problemes amb els banyistes, no estaven còmodes perquè al final la tovallola estava plena de fang. perquè, bueno, venies mullat de la piscina, i després aquest fang igualment també anava a la piscina.
Per altra banda, l'Ajuntament ha reforçat el personal per atendre els ciutadans els primers dies per fer els abonaments, i a més, qui ja tingui el seu rebrà un codi QR que li facilita l'entrada cada cop que vulgui entrar a la piscina. Els preus, els horaris i els dies d'obertura seran els mateixos de l'any passat. Així, les piscines estaran obertes fins el diumenge 1 de setembre, tot i que la intenció del govern és que el 2025 es pugui ampliar la temporada per davant i per darrere.
Ja som en dates de calor, platges i piscines, però aquest ja és el mes de juny amb més pluja dels últims 13 anys a l'Observatori Fabra, i encara falten 8 dies. És una bona notícia en tots els sentits, sobretot pel fet de trobar-nos a les portes de l'estiu i a poques hores de la revetlla de Sant Joan. També perquè estadísticament ens trobem en el compte enrere per entrar en el període més sec de l'any.
El Pla d'Informació i Vigilància contra Incidències Forestals de la Diputació de Barcelona ja està completament desplegat en 275 municipis de la província de Barcelona. Entre aquests es troben els de la comarca de l'Alt Penedès. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
L'activitat d'informadors i agents cívics ha començat aquesta mateixa setmana i s'estendrà fins al 2 de setembre. L'operatiu es realitza en horari de màxim risc d'incendi forestal, entre 12:45 del migdia i 7:45 del vespre, i de forma ininterrompuda durant tots els dies de la setmana. L'Alt Penedès es troba integrat en l'àrea de prevenció metropolitana sud. A cadascun dels sectors hi ha centres de control ubicats principalment en instal·lacions de les seus de les federacions de les agrupacions de defensa forestal, que mantenen una comunicació contínua amb el centre de control central ubicat a Barcelona. Aquest any tot el dispositiu a Catalunya està integrat per 205 persones, amb un total de 49 unitats d'informació i vigilància mòbil, 44 unitats d'agents cívics, més de 100 punts de vigilància fixa i 3 equips de coordinació i control que cobreixen el 98% de la superfície agroforestal vulnerable de la província de Barcelona.
I com és habitual en aquestes dates d'inicis d'estiu, comencen les restriccions d'accés al Cap de Creus des de Roses a l'Alt Empordà, que aquest any s'allarguen gairebé un mes i mig més. Escoltem a Pons Feliu, director del Parc Natural del Cap de Creus.
Bé, estem en un parc natural, és un lloc que a l'estiu té molta freqüentació, és un lloc fràgil, sensible, molts valors naturals, paisatgístics, i la massificació, la hiperfreqüentació pot ser un problema. I és per això que hem decidit en diferents punts del parc. En el cas de Roses, estem ara aquí a Punta Falconera, a la Torre del Sastre, es restringeix l'accés amb cotxes, amb vehicles, entre el juny i el setembre, per justament evitar o minimitzar les molèsties de tanta gent massificadament que entraria en el parc, en aquestes cales, que són llocs relativament petits i amb poc aparcament.
Des d'avui fins a l'11 de setembre, la barrera que dona accés al Parc Natural des de la carretera del Montjoi romandrà tancada pels cotxes i autocaravanes entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. L'any passat, la restricció es va aplicar en un període més curt, entre el 15 de juliol i el 31 d'agost.
També avui, primer dia de regulació de l'accés motoritzat a l'espai natural de les Guilleries Sabassona per poder aparcar a l'àrea d'esplai del Pantà de Sau. L'afluència ha estat molt esglaonada i aquest migdia les places no s'han exhaurit.
Els visitants desconeixien que els vehicles han de pagar 5 euros per dia i les motos 2 euros, però la majoria ho ha entès considerant que es fa per protegir l'entorn i evitar massificacions. El dispositiu s'allargarà fins l'11 de setembre.
Barcelona és molt més. És gaudir de més de 100 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un munt de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Des d'aquest divendres ens trobem ja oficialment en període estival, i això coincideix sempre amb l'arribada de Sant Joan. Enguany cauen dilluns, fet que permet que molts hagin decidit aprofitar el pont de 3 o 4 dies de festa per sortir de casa i desplaçar-se. Això, evidentment, fa bullir el sector turístic d'arreu de Catalunya.
El de la Costa Brava Centre preveu ocupacions del 90% per aquest cap de setmana i auguren una bona arrencada de la temporada d'estiu. Enguany esperen allargar la temporada amb l'augment del cicloturisme. Televisió Costa Brava, Alba Pairet.
Tot i que diumenge podrien caure alguns ruixats, els establiments de la Costa Brava Centre estan pràcticament plens. De moment calculen un 90% de reserves per aquest Sant Joan Llarg, tot i que la situació meteorològica podria fer decantar la balança més visitants o anul·lacions d'última hora. Ho explica Judit Lloberol, gerent de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre.
Afavoreix que sigui un cap de setmana llarg i, per tant, que tinguem més visitants que tenen segona residència i turistes que venen a passar aquests dies de festa. Molt pendents de la previsió del temps i que no hi hagi reserves a... Bueno, que no s'anulin reserves a última hora.
El perfil de turistes que passaran aquests dies per la comarca són de proximitat, catalans i nacionals, i com no podria ser d'una altra manera, el turista estranger d'excel·lència, el francès. Amb aquestes bones previsions, el sector encara amb optimisme a l'estiu. De moment poden dir que els dies forts de juliol i agost als establiments de la costa les reserves estan al voltant del 85-90% i la mitjana de pernoctació de 3 dies i mig. Enguany preveuen allargar la temporada amb l'entrada del cicloturisme, una nova forma de visitar el territori que atrau a molts americans que ja han reservat les vacances aquest setembre per gaudir amb la bicicleta a la Costa Brava.
Anem ara fins a les comarques de Lleida. En concret, al Pirineu hi ha un pol d'atracció especial en aquests dies, les Falles i Fogueres. Per cert, que la xarxa emetrà demà a la nit Les de Les. Des de Lleida Televisió hem parlat amb Josep Castellarnau, president de la Federació d'Hostaleria de Lleida. David Figuerola.
Tot apunta que la campanya turística d'aquest estiu registrarà unes bones xifres en la mateixa línia que l'any anterior, quan es va batre el rècord de visitants i pernoctacions. Això demostra l'ocupació per aquest cap de setmana, coincidint amb la Revetlla de Sant Joan, el primer pont de l'estiu i que dona tret de sortida a la temporada. Les Falles del Pirineu són un gran reclam que reuneixen a molts turistes, però sense fer una crida a la massificació.
Necessitem algo que els pobles es faci reviure. Les Falles és un pol d'atracció de tots els petits pobles de muntanya i es multiplica la seva afluència per molt. És a dir, pobles de 100 persones, de 80 persones, aquell dia n'hi ha 800. Nosaltres no tenim que vendre massificacions. Malauradament, moltes vegades els nostres serveis no estan preparats per aquestes massificacions, però això es troba rarament molt poques vegades.
El foc i les Falles iniciaran una temporada d'estiu que es preveu molt bona.
D'altra banda, a poc més de 24 hores perquè els municipis catalans celebrin les seves respectives revetlles amb quantitat d'actes preparats arreu del territori, el sector pirotècnic preveu uns ingressos totals d'uns 20 milions d'euros per aquest Sant Joan. Des d'una setmana abans de la revetlla, un miler de punts de venda de petards omplen els carrers de Catalunya amb àmplia majoria, situats a Barcelona. Encara que aquests dies la gent ha anat a comprar amb comptagotes, els venedors es mostren molt optimistes amb les últimes hores en cap de setmana. Autisme La Garriga espera que la gent s'allunyi de les llars on viuen els seus usuaris per llançar aquests petards.
L'equip del centre recorda que la pirotècnia afecta de manera especial els residents que es mostren inquiets i amb angoixa. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
La revetlla de Sant Joan és una jornada complicada per a alguns col·lectius. Un dels casos que es fa més evident són les persones greument afectades d'autisme La Garriga. Són persones amb hipersensibilitat sensorial i un soroll imprevisible i intens pot provocar reaccions complicades. La directora general d'Autisme, Elena Martínez, explica com miren de fer front a la revetlla de Sant Joan.
És com una sensació duplicada o triplicada el que ens pot passar amb una persona sense autisme, no? És un soroll fort, que no saps quan passarà, que a vegades és cada 2 o 3 minuts, però a vegades és més continuat. Llavors és una mica difícil de controlar l'angoixa que es va creant.
D'altra banda, les persones propietàries de mascotes al poble també demanen celebrar la revetlla amb pirotècnia menys sonora, que no afecti tant a gossos i gats.
I si per Sant Joan i les revetlles són protagonistes als petards, no ho són menys les coques. El Gremi de Pastissers preveu unes vendes de gairebé 2 milions de coques artesanes per Sant Joan, un 5% més que l'any passat.
El sector preveu que afavorirà el fet que és en dilluns. 21 Ràdio, Jonathan Fariñas.
Els pastissers ebrencs ja ho tenen tot a punt per encarar un dels dies més forts de l'any, Sant Joan. A Roquetes, la pastisseria La Mar ja té moltes comandes per diumenge. El negoci va obrir fa 3 mesos i viu amb il·lusió la primera revetlla. Mar Pons està al capdavant.
Bueno, de moment molt bé, ja comencem a tindre bastantes comandes. Vam començar la venda dimecres, però el dia fort és el diumenge. I, bueno, és el nostre primer any i ho estem vivint amb molta il·lusió, amb moltes ganes sobretot, i esperant el diumenge amb ganes. Serà un dia que matinarem molt, començarem a enfornar a les 5 del matí, però és un dia i no passarà res.
En aquesta pastisseria, els nous sabors de pistatxo i llimona s'han fet el seu lloc entre les més tradicionals, la crema i la nata. Felip i Sergi són tots els clients de la pastisseria.
La coca de Sant Joan, la de tota la vida.
La de pistatxo, realment és espectacular.
Però entre els petits, la coca que triomfa és...
A mi la de xocolata.
A mi lo mateix de xocolata.
A mi lo de xocolata.
La de xocolata.
Coques per a tots els gustos, però sobretot que no faltin aquest dolç per Sant Joan.
Sant Joan dona tradicionalment el tret de sortida a la temporada d'estiu, com dèiem, i també a les vacances per als nens.
S'acaba el curs escolar, però comença el període en què els casals, les colònies i els campaments que gestiona la Fundació Pere Tarrés obren les seves portes. De fet, aquest matí de dissabte ja s'han posat en marxa les primeres activitats organitzades per l'entitat i el moviment de centres d'esplai cristians catalans. Núria Pereira.
Així ha estat el moment en què aquest matí un total de 55 nens i nenes d'entre 4 i 12 anys marxaven a la primera estada de les colònies d'estiu de la Fundació Pere Tarrés. En aquest cas es tracta d'unes colònies de 7 dies a la Pobla de l'Illet de la mà de l'Esplai Trencaclosques de Barcelona. Escoltem com viuen l'experiència la Júlia, la Bruna i la Carla.
Em feia una mica de por, però quan em va ensenyar tot ja em vaig sentir més acollida.
Amiga, que és nova d'aquest any, i què li està passant igual?
L'any passat ja vaig venir a les colònies de 8 dies, però era invitada, no venia a l'esplai.
Enguany s'espera que un total de 35.000 infants i joves participin en les 700 activitats de lleure previstes per la Fundació fins al setembre. A banda, 6.500 nens i nenes i adolescents rebran beques en el marc de la campanya Cap Infant Sense Colònies. Caral Campàs és portaveu de la Fundació Pere Tarrés.
El fet de que aquesta infància en risc pugui estar en un entorn privilegiat com el d'uns campaments i unes colònies a l'aire lliure amb monitors i monitores, que no és el mateix que estar a una aula tancats, doncs et dona, no?, els hi dona una vivència molt diferent a qualsevol cosa de les que podríem viure i, per tant, això doncs els ajuda també a integrar-se.
Amb tot, però, no serà fins al proper 25 de juny que el gruix dels casals i colònies obriran, coincidint amb la posada en marxa de totes les xarxes de centres socioeducatius que coordina la Fundació.
Obrim plana cultural. Bruce Springsteen farà avui el segon i últim concert d'enguany a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Serà a partir de les 9 del vespre, com ja va ser el que va fer aquest dijous.
Tena, des del seu debut en 1981, Bruce Springsteen ha tornat a la capital catalana per firmar dos concerts a l'alçada de la seva llegenda. Amb 74 anys i acompanyat de la seva inseparable i street band, el Boss tornarà a desplegar durant unes 3 hores el seu arsenal musical que haurà portat fins a l'Estadi Olímpic més de 115.000 persones en aquests dos concerts.
Són les 2 i ara mateix 52 minuts. Moment per parlar d'esports.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem parlant d'hoquei patins. El Noia va derrotar el Barça per 4-1 el passat vespre en el primer partit que es juga a Sant Sadurní. D'aquesta manera, els locals van salvar el primer match ball de la darrera eliminatòria del play-off pel títol de la Parlem Hoquei Lliga.
El global és ara de 2-1 pels blaugranes i demà a les 12 del migdia es jugarà el quart partit també a la pista del Noia. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández.
Bon dia. El Noia Freixenet ha forçat el quart partit de la sèrie final dels play-off després de derrotar aquest divendres el Barça per 4-1 en una actuació excel·lent del conjunt sadurninenc. Els blaugranes visitaven un pavelló de l'Ateneu que va registrar un ple absolut amb la primera possibilitat de sentenciar el títol després dels dos triomfs al Palau Blaugrana. Però els de la capital del Cava van imposar una gran intensitat al xoc i van mantenir un alt nivell de joc i de pressió que els va portar a avançar-se aviat amb un xut llunyat d'Ivan Morales. Jo Rodríguez de penal situava l'empat, tot i que a poc per arribar-se al descans, Aleix Esteller desviava un bon llançament de Jordi Bargalló per tornar a avançar. Els de Sant Sadurní, al segon temps, el Barça, que va notar molt l'absència per lesió de Pau Bargalló, va disposar d'opcions per tornar a connectar-se al partit. Per la seva banda, el Noia va desaprofitar una falta directa, a més d'un penal, però en el tram final es va mostrar superior a un conjunt blaugrana vulnerable. Martí Gavarró culminava una gran acció de transició i ja amb el temps gairebé esgotat i amb el Barça jugant sense porter, Xavi Costa arrodonia una actuació brillant del Noia que prolonga el somni, com a mínim, fins aquest diumenge.
D'altra banda, en futbol, el Nàstic de Tarragona es juga aquest vespre l'ascens a segona divisió.
Els tarragonins reben el Màlaga a 8:45 en un nou estadi en què ja no hi queden entrades disponibles. El Nàstic busca tornar al futbol professional 5 anys després. El resultat de l'anada és un 2-1. Si els granes guanyen el partit, aconseguiran l'ascens. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
El Nàstic vol acabar bé la feina i aconseguir l'ascens a segona divisió. És el premi que buscarà l'equip aquesta nit en un nou estadi ple. Els de Dani Vidal necessiten guanyar el Màlaga Club de Futbol per certificar plaça a la Lliga Hypermotion encara la temporada que ve. Després de la derrota per 2-1 a la Rosaleda, els granes en tenen prou amb una victòria per la mínima. Resultat que el Nàstic ha aconseguit aquesta temporada a casa en 13 partits dels 20 que ha jugat. El davanter del Nàstic, Àlex Bula, diu que arriben bé al partit i estan preparats per acabar aquest camí cap a l'ascens.
La verdad que veo al equipo muy bien, muy seguro de lo que vamos a hacer el sábado y con las ganas que es de terminar el trabajo, ¿no?, que llevamos haciendo todo el año y por lo que todos queremos estar en segunda división. Desde que yo llegué, pues la idea muy clara, ¿no?, es ir a por ello con todo, con la afición, que eso va a ser un plus que nos va a ayudar los 90 o los 120 minutos que se jueguen. Y creo que el equipo está con muchísimas ganas y deseando que llegue.
El partit aquest vespre a partir de 8:45 davant del Màlaga Club de Futbol en un nou estadi Costa Daurada que estarà ple superant les 14.500 persones a la grada. El partit el xiularà el basc Eder Mallo Fernández, qui ja va xiular aquesta temporada els granes a Riazor. Ho va fer amb derrota del Nàstic. S'ha activat també un servei especial d'autobusos per anar a l'estadi i les portes del camp s'obriran 2 hores abans del partit.
Demà diumenge serà el torn del Barça Atlètic, que visita el Córdoba.
Després de l'empat al Johan Cruyff, el filial blaugrana buscarà vèncer per tornar a segona 6 anys després.
També demà diumenge l'Espanyol rep l'Oviedo en el duel decisiu per tornar a primera. Els blanquiblaus els caldrà guanyar després de l'1-0 en contra de l'anada al Tartiere.
Es jugarà a partir de 6:45 de la tarda en un estatge front ple.
Parlem ara de futbol sala. El cap de setmana també serà decisiu per 2 equips catalans.
Romeu, fins ara integrat al cos tècnic de Jonathan Giraldez, serà el successor de l'entrenador gallec, que ha marxat a la Lliga Nord-Americana. Romeu signa un contracte per a les properes 2 temporades.
Com dèiem, d'altra banda, l'Eurocopa de Futbol, partits encara avui de la segona jornada de la fase de grups. A les 3, Geòrgia, Txèquia; a les 6, Turquia, Portugal; i a les 9, Bèlgica, Romania.
Ahir, Ucraïna va guanyar amb remuntada per 1-2 a Eslovàquia. Triomf d'Àustria per 1-3 contra Polònia i empat a 0 entre Països Baixos i França.
Això és tot. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia.
Dirt in my eye.
a black hole.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Duc. Aquesta hora es dona...